Aquest dissabte 23 de novembre tornem a tenir teatre a l'Auditori Municipal Miquel Pont. Serà a partir de les 8 del vespre i amb una proposta que es diu Buo, que ens porta la companyia Tizina Teatre. Amb nosaltres tenim un dels seus membres, el Diego Lorca. Bon dia, Diego.
Hola, bon dia.
Benvingut.
Doncs gràcies per convidar-me.
Doncs de res, a tu per acceptar, perquè la veritat és que ja només llegint la sinopsi i mirant una miqueta doncs, aquest projecte, que em sembla que porta molta preparació darrere, molta investigació darrere, ens venen ganes doncs, de venir dissabte, com dèiem, a les 8 a veure-us. Diego, explica'ns una miqueta, fes-nos 5 cèntims del que proposeu aquesta vegada amb Tizina Teatre.
Doncs proposem un viatge a l'interior, proposem la vida d'un protagonista que es diu Pablo, que perd la memòria per una incògnita que el públic descobrirà quan vingui a veure l'obra, i és una gran excusa per això, adentrar-se i trobar els seus records, el seu passat, i com et deia, és un viatge fascinant per la ment d'una persona que intenta retrobar, posar ordre en el seu cap després de perdre la memòria. I escènicament també és un treball que amb diferents llenguatges, més enllà de la història concreta, l'argument que t'explicava ara, també gran part de l'èxit, com sempre que tenim, de Tizina, és que a l'escenari es conjuguen doncs, llenguatges visuals, hi ha vídeo, hi ha una música composada expressament per l'obra, i és molt dinàmic, moments més de riure, moments més emocionals, i bueno, això, 1:30 més o menys d'entreteniment, però amb una idea de transcendir a les vides del públic, no?
Mm-hmm. Clar, parlem d'un antropòleg que de sobte doncs, pateix un ictus, perd la memòria, una amnèsia severa i s'ha d'enfrontar doncs, primer a ell mateix i després a la resta del món. No? D'aquesta manera vosaltres parleu d'això, no? de la pèrdua de memòria, ja sigui per malaltia o no, no? O a vegades malalties degeneratives o bé per accidents. Com us heu documentat per fer-ho?
Bueno, nosaltres vam néixer fa gairebé 25 anys, farem l'any que ve, com a companyia, amb seu a Cerdanyola i amb una projecció, com ja sabeu, més de 2 dècades, voltant per Espanya i a nivell internacional, gràcies a la forma de fer, de crear. Són 2 anys de recerca. El Paco, l'altre creador, jo, Paco Merino, ens interessava molt el tema de la memòria. Llavors, nosaltres sempre fem com processos llargs en els quals convivim en llocs on pensem que es desenvoluparà una observació per nosaltres i una documentació del dia a dia de persones que conviuen amb aquesta realitat. Quan vam parlar de memòria, fa allà per buscar la temàtica de l'obra, vam tenir la sort d'entrar en contacte amb la gent de l'Institut Gutmann de Barcelona, que és més conegut pel tema de rehabilitació medular, no? Però també tenen un departament molt important tant a la seu de Barcelona com a Badalona de recuperació de memòria. Llavors, vam estar mesos amb ells, amb els especialistes, neuropsicòlegs, pacients, convivint amb aquesta lluita diària per composar aquest calidoscopi de la memòria. I també amb els Mossos d'Esquadra, perquè hi havia una relació que anàvem descobrint en la nostra fase de documentació. Ens agradava el món interior, aquesta foscor que provoca l'amnèsia, i creiem que en el subsol també existia aquest paral·lelisme d'intentar com buscar una sortida, una llum. I els Mossos d'Esquadra, el Departament del Subsol, vam transitar pel subsol de Barcelona, també pel subsol de Madrid. Vam aquesta necessitat d'endinsar-nos dintre de les coves, perquè quan més esbrinàvem de la memòria de les persones reals, teníem la sensació que volíem parlar d'una memòria no només que algú perd en un quotidià normal com nosaltres, sinó endinsar-nos en una memòria més profunda, més col·lectiva. Van aparèixer, a partir d'aquesta excusa del subsol, a l'interior de les coves naturals, vam estar a Cantàbria amb els conservadors de les coves d'allà de pintura rupestre, de les coves del Castillo, i això són més d'un any d'entrevistes, com et dic, de residència amb ells, i al final composar una història que parlés d'això, del Pablo, per la seva memòria, sí, però en aquesta lluita parla d'una memòria que el públic anirà descobrint, que el portarà molt, molt, molt a l'interior i que fa del viatge de la proposta escènica de Buo un viatge com fulminant cap a un món molt únic intern de qualsevol persona que veu l'obra, no? Al final és aquesta la proposta, de buscar una memòria més col·lectiva també, més ancestral, a través d'una història quotidiana.
Diego, us heu adonat, sí, quan ja l'heu representat, aquesta realitat que voleu explicar és una realitat desconeguda per la majoria de gent?
Bueno, és veritat que la ment sempre és complexa, els especialistes que s'hi dediquen, pues, és el gran misteri de la ment, es coneixen moltes coses, però és vital que és un gran desconegut pels especialistes, llavors pel públic en general és també algo fascinant, no? Com la velocitat a la qual treballa, no? El nostre cervell per recuperar i per ordenar els records i donar sortida al que es conforma al final com la nostra pròpia identitat, per final els nostres records, la nostra vida és la nostra identitat. Doncs això és un gran desconegut, clar, no som conscients de que tot el que els petits calaixos de la nostra ment va ordenant, van conformant una persona que som nosaltres i una identitat. I la pèrdua d'aquesta capacitat, fruit d'una amnèsia severa, doncs provoca això, no? I un documental que vam també descobrir a l'època d'escriptura que fèiem, era una història fascinant que la gent pot trobar per internet, entenc, que és d'un compositor que es diu Clive Wearing, un londinenc, que va perdre la seva memòria i fruit d'un herpes cerebral, i llavors això li impedia retenir res més enllà de 7 segons. Van fer un documental que és impressionant perquè te n'adones d'això, de la sort que tenim com a mecanisme viu de poder ordenar i retenir coses. Llavors aquell documental era super inspirador, brutal, perquè veus com una persona i la seva relació en el seu entorn més proper, familiars, com queda molt condicionada perquè no pot retenir res dintre seu. Llavors la seva identitat desapareix. Era un compositor principal d'una orquestra, diguem, de les principals de Londres, i veus com li ha afectat i com es dona aquesta nova oportunitat de viure amb aquesta realitat. Llavors, quan nosaltres presentem Búho, té aquesta part, com et dic, de la memòria d'una persona, però el gran desconegut també pel públic, jo crec que sempre és com aquesta velocitat i com aquests records nosaltres ens afecten en el nostre moment real, que és això, com et deia, composar una identitat a partir d'això. Crec que és fonamental entendre això, que la nostra memòria és la nostra identitat. Mm-hmm. Llavors, és molt bonic veure com el públic, com deies, sí que ja portem més de 2 anys de gira, no només Catalunya, és internacional, que hem de tornar ara de l'Equador, bueno, aquest cap de setmana estan per Saragossa, i el públic ja de totes les edats realment gaudeix molt d'aquesta aproximació al funcionament d'una ment a través d'un art escènic, que és el teatre, i plàsticament amb un entorn oníric i preciós, i una història quotidiana que és colpidora, no?, també, que és la història del Pablo.
A l'hora de fer pujar a l'escenari un muntatge com aquest, quina ha estat per vosaltres la part més difícil d'abordar?
Bueno, a nivell artístic, diguem, o quan jo escrivia en aquest cas el text, la dramatúrgia, era la nostra ambició era això, transcendir. Uh-huh. La part sempre més complicada és aquests 2 anys de recopilació de vides reals, transposar-les en una ficció. Doncs com pots fer un espectacle, perquè al final un espectacle el que ha d'aconseguir és que el públic s'entretingui durant, en aquest cas, 90 minuts, i la part per nosaltres fonamental és que hagi canviat alguna cosa dintre teu després de veure la història. I en un cas que parla de la memòria, com és aquest cas, i vol parlar també d'aquest viatge, que sigui visualment potent, que sigui entretingut i que transformi com a públic, que no et tracti com un públic estúpid moltes vegades, moltes propostes artístiques, com et tenen de costat. No, ningú pensa, t'ho diuen tot fet, tot és massa bàsic, pensen que tu no tens opinió, i aquesta idea de teatre que fa Tizina des de fa més de 2 dècades és, valdrà la pena veure Tizina per una sensació de que la teva vida, després de sortir del teatre, no aniràs a sopar i canviaràs de tema. Sortiran coses de l'obra segur. I llavors aquesta era la part més difícil, de continuar amb aquesta exigència com a, com a proposta d'història que fos capaç de transformar el nostre interior. I com tot el que estem parlant a nivell temàtic té aquesta potència, i hem aconseguit que el viatge sigui d'una bellesa exquisita, i aquest viatge cap a l'interior d'una persona que va com per ell mateix, per dins seu, trobant els seus moments de la seva vida. I conserva també aquesta capacitat que té la memòria de provocar en aquest acte evocatiu també emocions, com et dic, des del riure fins al plor. I trobar també aquest equilibri també a vegades escènicament és difícil. I afortunadament Buho conserva tot. Bellesa, estil de llenguatge i emocions que fluctuen al teu interior amb un viatge que es continuarà treballant al teu interior quan surtis del teatre. I estem supercontents, no?, que això Buho sigui capaç de fer-ho. I que castellà, perquè ja feia com bastants anys que no passem per casa vostra, havíem estat amb els dos primers espectacles quan van néixer el 2001, sí. Però la veritat és que l'aposta de la gent de cultura doncs és d'agrair, perquè està a prop de casa, malauradament. Etxem molt i sempre presentem la nostra proposta molt lluny i està aquí al costat de casa. Nosaltres som de Cerdanyola, la companyia. Doncs és un luxe i bueno, i estar a casa sempre és genial, no?
Doncs nosaltres també contentíssims que torneu a ser a Castellà a l'Auditori amb aquesta proposta, doncs, que ens remourà però que no ens alliçona, no, tampoc?
No, per res. Nosaltres, com et dic, també nosaltres proposem un públic actiu, és a dir, nosaltres deixem una proposta on s'hi generen molts conflictes allà dalt, no?, del personatge que viurà les seves circumstàncies, però no venim a dir què és la vida perquè cadascú de nosaltres té la nostra trajectòria. No trobem mai qui és bo, qui és dolent, ni traiem, com tu dius, ni moralitzar, ni dir com funcionen les coses. Tenim l'obligació de posar sobre l'escenari els conflictes i després cadascú, el públic, com et dic, de forma intel·ligent i de forma personal decideix quina part es queda o de quin moment. Però sí que hi haurà conflictes que es desenvolupen allà a l'escenari que ens mouran els budells de forma contundent.
Diego Lorca, un dels dos intèrprets de l'obra Buho, juntament amb el Paco Merino, també doncs, aquests membres de la companyia Tintina Teatre. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès als micròfons de Ràdio Castellà. Esperem que vagi molt bé dissabte, que ho hem dit abans, al començar, a les 8 del vespre, aquest 23 de novembre, els tornem a tenir amb un teatre que no ens deixa indiferent, amb un teatre que aquí ens agrada molt, perquè ens fa això, reflexionar i ens remou la consciència, que el teatre també ha de servir per això. I per tant, doncs, enhorabona per haver tingut aquesta idea, per haver desenvolupat aquest projecte i també per portar-lo a la nostra vila.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada i fins aviat.